Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and
si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra Bosch. Bon dia, historiador.
Hola, què tal, Raquel?
Molt bé, ja veig que vas desplegant, els teus apunts.
Tota la partitura que avui... Avui sentirem, ja veuràs al final, sentirem una miqueta els ocells. Sentirem una persona que diu que s'inspira amb els ocells, amb la melodia dels ocells, que li agrada molt els ocells i d'aquí ell en fa música. O sigui que...
És un músic, això sí
que és un músic, ho podem avançar.
Vinga, doncs posem-nos en situació, perquè en setmanes anteriors li vam demanar al Josep Vilalta que ens recomanés una persona de qui poder doncs, encomanar-nos de la seva alegria de viure.
Seria el Carles Pineda, que és músic, gran saxofonista, clarinetista, bé, toca el que cal, bé, és un gran músic.
Carles Pineda, músic, gran saxofonista, clarinetista i virtuós de l'instrument que faci falta tocar. Bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
Com us coneixíeu, en Joan Vilalta, el Josep Vilalta i tu?
El Jou.
Com el Jou, ostres. La veritat és que no et podria dir com ens vam conèixer, però ens coneixem de fa molts anys. I som amics de fa molts anys, sí. I ens anem veient, ens veiem sovint i sempre ens anem retrobant, ens trobem pel carrer. Segurament no sóc l'únic, perquè el Josep, el Jou, com li diu tothom, no sé, és molt actiu i es belluga molt i té molts amics i coneix a tothom i és una persona extraordinària.
Sí. Forma part del paisatge, el paisatge de Sabadell, no? És un clàssic.
On vas néixer? Exacte. Comencem pel principi.
Jo vaig néixer aquí a Sabadell, al carrer de Cellers, al barri de Gràcia.
Home, graciany de Sabadell.
Sí, ja fa uns quants anys. El que passa que després els meus pares es van comprar una casa al carrer Covadonga i quan jo, més o menys, jo crec que devia tenir 12 anys, vam anar a viure al carrer Covadonga.
O sigui, a l'altra banda.
A l'altra banda, sí, al riu, al costat del riu i que allà a prop del barranc.
No vas passar el Ripoll, no vas travessar el...
No vam travessar, sí que el travessàvem amb els amics del barri, molt
per
sovint.
Per jugar, no?
Per jugar, sí, jugàvem al barranc, era extraordinari, sí.
Uh-huh. Quina època, no? Quins records,
sí,
aquella
infantesa. Sí, els carrers
no
estaven asfaltats per allà, tots plens de fang, i els crios tot el dia sueltos, les mares a l'hora de dinar cridant pel nom a cada un, i vinga, tots cap a casa a dinar, era, sí, sí.
I germans, quants?
Som quatre germans.
Sí, nois, noies?
El Valentí, el Jordi i la Carmina.
Caram.
Jo sóc el gran.
Tu ets el gran?
Sí.
I te'n cuidaves? Cuidaves
no, o... no ho sé si me'n cuidava, si més no m'ho deien. Ma mare sempre em deia, tu ets responsable perquè de petit tot el dia t'estaven dient, has de cuidar els teus germans i donar bon exemple, saps?
Ah, molt bé, molt bé.
I quina música escoltàveu a casa? Ja de petit t'agradava...
Sí, el meu pare escoltava molta música, sobretot música clàssica, que encara conservem els discos
de vinil,
els diumenges sobretot vinils, sí, vinils i també escoltava jazz, que va ser una mica on jo em vaig aficionar al jazz sentint aquells discos que tenia el meu pare, bàsicament de jazz clàssic, estem parlant de Duke Ellington, Count Basie i jazz tradicional, diguéssim.
I el col·le, quin col·le? Que a Gràcia que vas anar?
Bueno, a Gràcia vaig anar, que avui m'ho recordava la Carme, que és molt curiosa, una persona que que vam anar junts al Narcisa Freixas amb la Carme Farell i un dia em vem una foto i em diu mira, aquí estem tu i jo, estem parlant de teníem, no sé, 3 anys o 4
3 anys.
I es deia Narcisa Freixas, allà vam
sí,
fer un parvulari
sí.
I d'allà ja vaig passar el Cor de Maria que no sé si era ben bé el Cor de Maria, li deien el Pare Magí al carrer Jardí estava.
Exacte, l'antic carrer Bèlgica.
I d'allà ja vam passar el Cor de Maria, sí.
Déu-n'hi-do. O sigui, pàrvols i després ja tot vas fer, sí, tot el Cor de Maria.
Sí, sí, sí. Fins a quart de batxillerat.
Fins a quart de batxillerat.
Sí, sí.
I eres bon estudiant?
No gaire. Hi havia, diguéssim que hi havia coses que se'm donaven més bé que altres.
Vinga, va, posem una mica de música.
Val.
Estem escoltant, saps?
Bueno, és un tema que el Josep em va preguntar l'altre dia. Jo tinc, esclar, una sèrie de músics favorits, no? Un d'ells és John Coltrane, i aquí estàvem escoltant Blue Train, una composició d'ell dels anys 60, que és una mica l'època que més escolto, 50, 60. I, bueno, i és un saxofonista que a mi sempre m'ha sensibilitzat molt, el seu so, bueno, tot diguéssim, com a expressió musical, la improvisació, no sé, la manera de concebre el so, la música, juntament amb altres, també, però ara parlant en concret amb John Coltrane, doncs, bueno, per mi ha sigut dos músics més importants per mi, no?
I ara una cosa, Raquel, que abans comentàvem, com és que et vas aficionar als saxons? Ho pots explicar així?
Bueno,
és que vas agafar, exacte?
Sí, jo sempre he escoltat, m'ha agradat molt el saxo, i escoltava saxofonistes, John Coltrane, Charlie Parker, també també dels meus favorits, Cannon Ball Adderley. Però vaig començar estudiant una mica el piano, la veritat que tampoc molt en sèrio, però amb una amiga pianista que m'ensenyaven i vaig començar. Però llavors me'n vaig anar a l'Emili als 18 anys, i allà, quan vaig arribar, ostres, no hi havia manera de trobar un piano, i vaig pensar, ostres, ara m'haig de tirar 15 mesos aquí.
Perquè on estaves?
Bueno, vaig anar a parar a Ullafría, a Santa Cruz de Tenerife.
A Canàries?
A Canàries.
Canàries, sí. Que això a l'època era, bueno, era llunyíssim a l'època. Bueno, ara també està lluny. Era, però...
Sí, anàvem amb l'Hèrcules, a l'avió aquell, a l'Hèrcules, sí. A los rodeos. I res, i potser per això, només arribar allà, vaig dir, ostres, això no pot ser, tirar-me aquí 15 mesos sense fer res de música. I vaig buscar un professor de saxo i em vaig comprar un saxo a la setmana següent. I vaig començar a fer classes allà, vaig tenir molta sort, vaig ser un professor molt, molt maco, Rafael Jesús San José Miranda.
Caram!
Acordionista, violinista, saxofonista. I em va estimular molt, em va ensenyar molt, em va ensenyar a tocar l'instrument, em va ensenyar música, moltes coses que jo encara no sabia, bueno, que vaig tenir molta sort. Totes les tardes que podia baixava un pis que teníem llogat amb uns companys a Santa Cruz, i allà pues, vaig anar tocant, i va ser pues, la manera que jo em vaig enganxar, diguéssim, el saxo alt, en aquest cas.
O sigui que això va ser Canàries i l'Emili el responsable, el culpable,
sí,
no?
Sí, senyor.
I aquí també vas estudiar, no?, a l'Escola de Músics.
Quan vaig tornar, vaig apuntar de seguida al Conservatori, que llavors era escola elemental, només feia només fins a tercer, i vaig estudiar saxo amb el Francesc Godman, sí.
I conserves les notes de l'Escola Municipal de Música?
No.
No? Doncs a Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Raquel.
A veure, portes un record, no?, per a en Carles.
Carles, les vols veure, les teves notes de l'any 80?
Bueno, em faré il·lusió, sí.
Ai.
Tinc les teves notes de l'any 80. Agafa el paper, sí. Te'n tallis. És la teva fitxa, estic... on surt la nota de solfeig, i també la nota de saxo, sí, amb la teva fotografia de l'època.
Brutal, la fotografia.
Sí,
o sigui, brutal,
bigoti,
la imatge.
Bigoti, brutal.
Fa temps que no dus bigoti, oi, Carles?
Sembla que no n'he dut mai més. Després de veure aquesta foto, ja mai més em vaig deixar bigoti.
A quina... Clar, és que això són els 80,
home, l'has de mirar,
sí, 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 no, sí, l'he vista.
Ho ten,
Boníssima, clar, la dècada dels 80. I atenció, sobresaliente,
Sobresaliente,
Vols aquí un sobresaliente?
Bueno, si no arribo a veure el paper, no m'ho crec, eh?
Clar.
Pues, signatures, solfeo i saxo.
Veus, no era bon estudiant fins que va trobar,
bueno,
la seva
passió,
la música.
La veritat és que el Francesc, en Pau Descansi, m'estimava molt. Sí, sí.
Parla'ns una mica de com era.
El Francesc Goodman era un músic molt vocacional que tocava amb una orquestra que es deia Orquestra d'Écaros, que us deu sonar d'aquí Sabadell, que després es va canviar, es van, diguéssim, separar i van muntar una altra orquestra que es deia Constellation. i jo crec que llavors ja estava tocant amb aquesta orquestra. I o sigui que era un músic de clàssic, també tocava clarinet i de formació clàssica, era un gran músic, però que, esclar, s'havia de guanyar la vida doncs, com tothom com podia. Entre altres coses, doncs, va treballar en una fàbrica, que ara no recordo de què era, seguia treballant llavors, donava classes a l'escola de música i, a més, els caps de setmana o l'estiu pues, feia bolos amb aquesta orquestra de ball. Llavors, esclar, jo... Aquesta ha sigut, diguéssim, la meva formació a nivell humà. També ha sigut això, veure que un ha de fer el que li toca fer i punto. Això no vol dir que et deixis de tenir ganes de fer una cosa o l'altra o d'estimar-te la música. Mm-hmm. No? Ell era així i, tot i això... jo penso que la seva vida pues, va ser plena musicalment també. Vull dir que, no sé, que és una persona que ja et dic que...
Un gran record.
Que et va marcar, evidentment. Record, sí. I de les altres escoles en què has estudiat, què ens pots explicar?
Bueno, vaig estar allà, no sé si 2 o 3 anys, però de seguida ell em va dir, no, hauries d'anar a Barcelona i tal, i vaig anar i em vaig apuntar a l'aula de música moderna i jazz, que llavors acabava de començar a la carretera de Vallvidrera, i era una sèrie de músics i catalans i també algun americà que havien coincidit a l'escola més important que hi ha en el món de jazz, una de les més, per si més no, la que estudien més gent, que és Berkeley. I llavors van venir uns quants, Enric Herrera i algun altre d'aquests catalans, l'Antonio Peral, l'Antonio em sembla que era argentí, i juntament amb 2 o 3 americans més, amb el Bernstein, van muntar aquesta escola amb el mètode de Berkeley. Llavors representa que allà ensenyaven música moderna i jazz, seguint una mica l'estela de Berkeley. I allà vaig començar a estudiar i vaig acabar al cap de 6 anys, vull dir que em vaig tirar 6 anys.
6 anys?
6 anys només, sí. Vaig tenir el meu gran professor, que va ser Ricard Roda, que vaig estar 6 anys. Menys un any entremig que vaig apuntar amb un professor americà, amb Jody Espina, vaig estar 6 anys amb ell, sí. I allà vaig fer tot el programa, de dalt a baix, tot el que hi havia, harmonia, solfeig, anàlisis, instrument, combos, una mica de tot.
I tu has donat classes, no, també?
Això ja va ser posteriorment, sí, vaig donar classes a l'escola de Terrassa, que es deia Joves Intèrprets, vaig donar classes a l'escola de la Maria Anglada, després vaig estar 8 anys al taller de músics donant classes, també, sí, sí.
També ens agradaria descobrir si a un artista del ritme i de la improvisació li agrada la música clàssica, però la resposta ens la donaràs després d'escoltar aquest tema. T'agrada la música clàssica? I quins records et porta aquest tema en concret?
Quan escolto coses com aquestes em estranya una mica la gola. O sigui, m'emociona perquè... penso que és una música que està feta no sé com, però que realment m'emociona i m'emociona ara, fa 20 anys i fa 30 i segurament m'emocionarà en el futur, no? Debussy per mi és un dels meus favorits compositors clàssics. Hi ha molts, m'agrada tota la música clàssica o, bueno, dir clàssica tampoc és...
Música
en general, no? Però penso que que és una música feta amb emoció, i llavors el que també per mi és molt interessant és que quan tu escoltes alguna cosa així, això és el preludi de la Siesta d'un Fauna de Debussy, però tota la seva música en general és superinteressant i emocionant. A darrere d'això hi ha algú molt potent, i a mi m'agrada a vegades llegir biografies o tal, i Debussy té llibres d'entrevistes biogràfics on ell parla de la música, on parla de les seves sensacions, i és molt interessant veure que a darrere d'això hi ha moltes altres coses. Poesia, amor per la naturalesa, jo què sé, moltes coses importants. Jo recomano a tothom que escolti Debussy, però que també el llegeixi, perquè ara no és el moment d'extendre'm, però ell diu coses que et fan entendre molt bé el que pot intentar, el que intenta la gent quan fa música, no? El que pot expressar la música.
Uh-huh. I què pot expressar, que per tu què expressa la música? Què és per tu la música?
Per mi la música és una sensació com qualsevol altra. Menjar, com estimar, com anar un dia al camp, és el mateix, no és diferent. És algo que a mi em ve de gust fer, algo que em ve de gust escoltar, i ja està, res més que això.
Uh-huh. I que de fet ha donat sentit a la teva vida, no? I fins i tot doncs, has tocat en moltes bandes. No sé si ens podries fer 5 cèntims, no? Perquè el teu recorregut és molt extens, també.
Sí, ostres, no sé. Sí,
sí, surts. Anem per ordre. Surts de l'aula de músics, després de 6 anys...
Sí, bueno, no, abans de sortir de l'aula ja vaig començar a tocar. Sí. Jo vaig, diguéssim, com després de l'Emili aquí a Sabadell, jo vaig començar a tocar amb gent com, per exemple, amb l'Orquestina La Vallesana.
Hombre.
Que, bueno, un dia em van trucar perquè el saxofonista que tenien llavors plegava, el Pau Torroell.
Ostres.
I llavors vaig començar jo a tocar amb ells i allà, doncs, vam tocar junts, ens vam passar molt bé.
Amb l'acordeon,
grans amics,
amb el Joan
Avedra, amb el Jordi Buixaderes,
tota la...
amb el Pau Torroella, amb
el Joan
Torroella, amb el Pau Torroella. Sí, sí, amb el Joan Prat. Bueno, i...
Bueno, era tota una època, eh? De
era tota una època i fèiem bolos, sí, sí, fèiem bolos aquí. Hi havia molta gent que feia Vall de Saló, fèiem
Maig
bolos
de Saló,
aquí, a l'Espanyol.
Exacte.
Sí, sí, a la Cope.
A la Cope, sí, 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 el, pel carrer també.
Pel carrer, tot
els passacalles que es feien, sí, pel sí, carrer. Orquestrina La Vallesana.
Sí, sí.
Què més?
Llavors aquí vam muntar un... Aquí a Sabadell vam muntar una mena de club, un bar, un club de jazz que es deia Piano Jazz.
Ah, clàssic també.
Un clàssic.
Piano
clàssic,
Jazz.
Hi havia l'ambient allà, la Champanyeria.
La Champanyeria, això és el túnel del tiempo, eh?
Tinc molts records, a més allà vaig conèixer la meva companya, la Montse, i realment pues, va ser un lloc molt important per mi.
Mestre Rius allà. El
sí, doncs allà... vam muntar una jam session i vam començar a tocar amb una gent bàsicament de Terrassa, però amb un bateria que era d'aquí Sabadell, que és una persona molt maca,
un clàssic,
que es diu Manel Tortajada, i els altres eren de Terrassa. Hi havia el Benet Palet, bueno, el Benet és d'Ullestrell, el Joan Casas, hi havia el Xavi Navarro, que l'altre dia el vaig retrobar després de molts anys, pianista, el Xavi Ortiz, i ostres, em deixo algú. I allà vam començar a tocar tots els dimecres. Jo crec que vam estar un any tocant tots els dimecres. Vull dir que, diguéssim, va ser potser una mica la meva escola en el tema del jazz, de l'improvisació. Paral·lelament a això també ja començava a anar per Terrassa, el Jazz Cava i tot això.
Exacte, aquí ja comences els contactes amb el Jazz Cava, l'antiga Jazz Cava.
L'antiga Jazz Cava, sí. Uh-huh. Carrer Sant Quirze, sí.
I explica'ns, perquè també fins i tot has tocat al pati o al jardí de casa dels amics, no? Fent concerts.
Del pati de casa dels amics. Hem tocat a patis, sí.
Sí, eixides.
Eixides,
a les eixides.
Això
eixides.
És una cosa molt interessant, sí.
Sí, sí, de fet, tots els... Sí,
de casa del Vilalta, també,
sí,
no?
Sí, sí, el Jou a vegades organitza saraus a casa seva. Sí.
Que se senten...
De lluny.
Sí, se senten de lluny.
Sobretot jo, que tinc tendència a tocar massa fort.
I si pots, també, doncs, portes un contrabaix, no?, també, un col·lega que és contrabaixista, sí?
I tant.
En Joan Martí.
I tant.
Joan Martí, bon dia.
Sí, bon dia.
Hola, bon dia, explica'ns.
Bon dia.
Estem amb el Carles Pineda recordant també aquests concerts als jardins, als patis també del Vilalta i la vostra relació. Explica'ns una mica com us vau conèixer.
Bé, amb el Carles el conec des de l'institut, que, bueno, organitzava una espècie de sessions al Teatre del Sol, crec que era.
La Cope.
Sí. Això es deia la Cope?
Exacte, allà baix.
Correcte, doncs hi havia... Bueno, faltava un baixista i el senyor Josep Bach, o Josep Maria Bach, i el Jordi Gardenyes, el Benet, Palet, d'això, doncs feien una sessió a les nits, i bueno, doncs jo sortint del liceu, bueno, de l'institut, anava a tocar el baix amb ells. Així conec el Carles, i bueno, el Carles és d'una institució, bueno, aquí aquí i a Barcelona, doncs sí, tothom el coneix.
I escolta, un dia anant cap a una actuació us vau equivocar, no? De poble, què us va passar?
Ah, doncs...
ens vam passar tres pobles.
Sí, ens vam passar tres pobles, però és que anàvem per la vida així. Vull dir, jo et puc explicar amb el Carles, pues, vull dir que vam acabar tocant a la Cova del Drac, a Huesca, a, no sé, a València, a multitud de llocs, i realment ens vam passar tres pobles durant molts anys, perquè la vida era així.
A la carretera i anar tocant.
A la carretera. Quina música escoltàveu quan anàveu doncs, de concerts, en el cotxe o a la furgoneta?
Doncs, bueno, el Carles en concret estava totalment obsessionat amb el jazz i l'Eric Dolphy, Charlie Parker, Cannonball, Joe Farrell, multitud de músics que bueno, que jo d'adolescent, quasi, amb 17, 16, 15 anys, no havies tingut mai l'oportunitat d'escoltar, i que, bueno, que els agraeixo molt amb ell i a tota la colla.
Sí, que Carles vas fer de prescriptor, gairebé.
Bueno.
Sí, a part tu era molt gràfic perquè ell és molt prolífic en escriure partitures de tot el que escolta, té multitud de tips, de consells sempre i multitud d'encoratjament ja et dic, és un pintor. Jo crec que Carles en una altra vida devia ser pintor perquè escriu molt, és molt treballador.
Però tu més,
jo, sí.
Aquests dies estic tocant papers teus amb el Benet que havies escrit tu.
Hòstia,
imagina't.
Contrabaixista, sí. Vaja. Bueno, sí. Anem fent, hòstia, teniu un concert aquí a Viladecavalls o a la Jazz Cava ara?
Demà tenim un concert maco d'homenatge al Roy Hargrove, sí.
Parlarem, sí.
Doncs Joan, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Val, moltes gràcies, maca.
Adéu, Juanito.
Gràcies.
Adéu, guapo. Adéu.
Adéu.
Doncs quina il·lusió, no?, mantenir totes aquestes companys de professió, però també amistats, no?, ja.
Tot bueno, una època,
I tant. No sé, jo tinc molts amics, quasi tots els meus amics són músics. A vegades hi penso, i és que els músics entre nosaltres juguem, i com quan érem nens. I per això teníem amics. Quan un parla d'amics s'imagina, pues, això, els amics del col·le, quan jugant pel carrer. I amb la música fem això, no deixa de ser un joc. Aquí en espanyol no es diu, però per exemple a França fer música es diu jouer, o en anglès es diu to play, no? I la música és això, no deixa de ser, pues, un joc entre diverses persones, i que a més després hi ha unes altres, pues, que participen d'aquest joc, o si més no se'l miren i els interessa. Uh-huh. No? I ens trobem amb això, que nosaltres intentem, pues, això, passar-nos-ho bé. Si no ens ho passem bé, no hi ha música. I pues, intentem bàsicament això.
És maco això que acabes de dir, no? Això de jouer, no?
Sí, on va jouer. Clar, fer alguna cosa amb una altra persona que sigui interessant pels dos i que els dos ens ho passem bé. Quan hi ha una de les dues persones, o de les quatre, o de les deu, que no s'ho està passant bé per el que sigui, allò no funciona i no hauria de ser així. S'hauria d'intentar sempre poder fer alguna cosa conjuntament i que sigui interessant per tots.
Mm-hmm. I com és aquest joc quan et toca doncs, a actuar en un festival, no? Com et passarà demà al festival de jazz?
El mateix, quan muntem per fer un concert, pues, intentem fer el que ens ve de gust a tots. Si algú hi ha alguna cosa que no li agrada, s'hauria de no fer, mm-hmm, o canviar-ho, o fer-ho d'una altra manera. A vegades ens posem a ensajar i hi ha una mica d'indecisió, hi ha algú que té pressa i diu, ostres, va, nois, que algú que digui el que s'ha de fer, algú que mani, no? Mm-hmm. I a mi això de manar em xirria una mica perquè penso que sempre ha de ser al final una decisió col·lectiva, tot i que hi hagi un líder, que algú que digui, mira, nois, fem aquest concert i farem aquests temes. Però, és clar, una vegada estàs ensajant, entre tots s'ha de decidir. Perquè busquem això, que no hi hagi ningú que no se senti a gust, que no domini aquell llenguatge per en aquell moment, que se senti incòmodo, que no es vegi obligat a dir mira, jo aquí no faré solo, perquè és que no em sento... Hauríem d'intentar, pues, això, construir alguna cosa entre tots que funcioni i que sigui, si més no, pues divertir.
Clar, i que no faci doncs, excloure ningú i que faci vibrar el públic. Parla'ns del concert de demà, no?
Bueno, demà, el concert de demà és un concert dins del Festival de Jazz de Terrassa, que ens van proposar, perquè el mes de novembre passat va morir un músic important de les últimes generacions de jazzmans als Estats Units, que es deia Roy Hargrove. Era un trompetista que va estar molt vinculat a Terrassa, va venir 11 vegades i li van donar el premi que donen a Jazz Terrassemann, que cada any ho donen a una persona diferent. I bueno, era un músic molt estimat, un músic que tocava un estil dins del que nosaltres toquem, un mainstream dins del jazz, i que a mi m'agradava molt. Inclús havia anat a París a sentir-lo. No fa pocs mesos abans de morir el vaig sentir el New Morning a París, que era com una institució per ell, perquè allà tenia molt èxit. I just dos dies després de la seva mort ens tocava tocar a Terrassa els dijous, que fem una jancessa amb el Pau Bombardó, i bueno, el Pau em va trucar, diu, hòstia, que s'ha mort el Roy Hargrove, i dic, hòstia, tu, què fem? I vam improvisar, diguéssim, un petit homenatge aquell dia. Jo vaig passar per la botiga del Josep Maria Ferràs i li vaig dir, Josep Maria, demà farem això, perquè no vens tu i toques una mica. Vale, tal. I total que vam organitzar una cosa improvisada, però molt sentida, perquè realment pues, era un músic molt estimat. I bueno, va funcionar, va ser emocionant, i potser arrel d'això el Valentí, que és el que programa bàsicament el Festival de Jazz, pues, va dir, escolta, per què no ho fem això en sèrio, hi ha un trompetista que s'ho treballa una mica i tal, pel festival. I va ser això quan vam decidir fer-ho amb el Benet Palet, que també és un gran admirador del Roy Hargrove i també és un gran trompetista.
I això és demà, no?
Això és demà, a les 10 de la nit a la Jescava de Terrassa.
A la nova Jescava.
A la nova Jescava.
Doncs vinga, escoltem doncs el Roy Hargrove i després continuem conversant. I aquest homenatge doncs, el fareu entre cinc músics, que no sé si us sabeu molt bé els cognoms, els uns dels altres, sí?
Bueno, som gent que hem tocat molt sovint i que ens estimem molt. A davant estarem el Benet Palet i jo, Benet Palet, trompetista, gran trompetista, gran músic, gran amic. I llavors a la rítmica estarà el Pau Bombardó, bateria, que també és una mica l'ànima del concert. Estarà el Pau Lligades, el contrabaix, que és un músic més jove, d'una generació molt més jove, molt bon músic, i el Xavi Algans, el piano, que és un pianista nascut a Figueres, però que ja fa molts anys que viu entre Terrassa i Ullastrell, és un músic extraordinari, una excel·lent persona i molt sensible, bueno, un músic que m'encanta tocar amb ell. I estarem aquests cinc allà fent, doncs, bàsicament, temes que tocava Roy Hargrove, algun tema d'ell, i bueno, intentant expressar aquesta, fer-li un homenatge, realment és la idea.
Pau Bombardó, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Em sembla que tu li vas canviar un dia el cognom, no? Vas canviar de llinatge en Carles.
Sí, em va saber molt de greu.
Explica'ns aquesta anècdota.
Explica.
Això va passar, nosaltres ens coneixíem des de que érem joves, als anys 80, i ens havíem vist molt a les jam sessions i a l'ambient barceloní i català en general del jazz, dels joves d'aquella època. Però aleshores va passar bé, jo me'n vaig a Amèrica, vaig estar uns anys allà, llavors entre que vaig tornar i tot, feia bastants anys que no ens vèiem amb en Carles, i llavors resulta que un dia estava tocant amb un grup meu a un club, concretament a Calella de Palafrugell, i mentre estàvem tocant veig que entra en Carles amb la seva dona, la Montse, i s'asseuen, nosaltres anàvem tocant, el saludo una mica així amb la mà de lluny, veig que porta el saxo i penso, bé, doncs quan el convidaré a sortir a tocar, allò que fem els músics, de si ens coneixem i vinc a sortir a tocar i com més serem més riurem, i bueno, acabem la peça, em surto jo al micro, faig una gran presentació, bé, tenim aquí un amic nostre, que un gran saxofonista, etcètera, etcètera, vaig a presentar-lo, i llavors finalment dic, estic parlant del Carles Pruneda, i ràpidament salta la seva dona, que és molt decidida, i diu, Pineda! Se sent quedar, i home, clar, em vaig morir de vergonya, i vaig haver de dir de seguida, perdó, Carles Pineda, i espero, no ho sé, que m'ho hagi perdonat, després de tants anys.
Home, seguríssim sí? Que sí.
No ho sé, no me'n recordava d'això, Pau. No
imagina't,
sé si et perdonaré. Eh?
Imagina't.
Ara l'hi he recordat.
I Pau, explicant-se també la importància del que fareu demà, no? Que significava per tu també doncs, aquest gran músic.
El Roy Hargrove va aparèixer quan era adolescent, a finals dels anys 80, el va descobrir una mica el Marsalis quan encara estava a l'escola secundària el Roy Hargrove. I aleshores ja va començar a fer gires per tot el món i un dels primers llocs on va venir, que va ser el 1990, va ser el Festival de Jazz de Terrassa, que va tocar al Centre Cultural amb el gran saxofonista Johnny Griffin. I aquest concert va ser la seva presentació aquí. I esclar, a partir d'aquell moment el vam anar seguint molt, era un músic que tocava en l'estil, podríem dir, del Clifford Brown dels anys 50. Aleshores, jo personalment, l'any següent, l'any 91, que vaig estudiar en una escola de música a Nova York, i el Roy Hargrove teòricament estudiava allà, perquè, esclar, anava fent gires i tocant per tot arreu, però algun lloc havia de treure el títol, llavors anava en aquesta escola i presentava, doncs, posem cada 15 dies una tarda per complir l'expedient. I llavors tocava amb els alumnes que estàvem allà. Per tant, va ser també una gran oportunitat per mi.
Evidentment, i expliqueu-nos tots dos, no? Com heu doncs, creat el concert de demà, no? Quins temes heu triat i una mica què és el que trobarà els espectadors que us vinguin a veure.
Bé, el Roy Hargrove, com tots els intèrprets de jazz, doncs té la part com a compositor, que és aquest tema que ara estem sentint, és composat per ell, d'acord? Però un músic de jazz, el més important és com toca, com toca més que el que toca. Aleshores, com tocava el Hargrove? Doncs extraordinàriament bé. Quin repertori? Repertori d'estàndards americans i repertori purament jazzístic, però d'altres autors. Aleshores, nosaltres hem agafat aquest tema seu, aquest és una composició seva, però la resta són els números que ell tocava més sovint i que a nosaltres ens semblen més representatius.
Sí, estic d'acord. A més, no sé si tu estàs d'acord, però no ha sigut gens difícil perquè és que ho tocava quasi tot. I els temes que en principi hem decidit o que teníem al cap, és que ha sigut fàcil, diguéssim, trobar. Inclús l'altre dia, no sé si tu ho saps, ens vam decidir tocar un tema que es diu High Fly, de Randy Weston. I he sentit i trobat versions tocades per ell últimament, saps?
Ah, l'has trobat.
Que no els vam arribar a escoltar, però que vull dir que quasi bé que ho tocava tot.
Uh-huh. Sí.
Doncs aquells que vulguin podran anar demà, no? Dijous 14 de març a les 10 de la nit a la nova Jazz Cava, per si hi ha algun indecís. Carles, per què haurien d'anar doncs, a veure-us?
Ostres.
És que només sentiu-vos a parlar vosaltres, ja feu venir ganes d'anar-hi,
Bueno, ojalà això sorgeixi. Sí, però sí, jo penso que realment s'ha d'anar a la Jazz Cava de Terrassa perquè és un lloc magnífic i és una cosa extraordinària que ha passat aquí al costat de Sabadell i que penso que tots hem de conèixer. El que no hagi estat mai, evidentment, que hauria d'anar I a vegades ho dic perquè, esclar, jo faig propaganda sempre que pugui. Hi ha gent, no, a mi no m'agrada massa el jazz, però bueno, sí, segons què escolto. I dic, bueno, però tu has sentit jazz en viu? El jazz s'ha d'escoltar en viu. I la Jazzcava és un lloc per escoltar jazz en viu, amb intimitat, proper, on es poden escoltar els instruments acústics, que sonen realment com són. I ho recomano a tothom, que és una experiència extraordinària anar a la Jazzcava, amb l'ambient que es forma allà, bueno, ho recomano doncs, al 100%. No perquè estem nosaltres, sinó perquè tots els que toquen allà doncs, són gent que volen expressar coses.
Doncs ja anirem,
no? I anirem,
no?
Que és el 38è, si no recordo malament.
38è festival, sí. 60è aniversari del Club de Jazz, que la primera gent que van crear, diguéssim, una mica tota aquesta gran història.
Explica-ho una miqueta. Ah, sí.
Espera, que ens acomiadem d'en Pau, que el pobre el tenim per aquí. Sí. Pau, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé demà el concert.
A vosaltres i ens veiem demà, Carles.
Ens veiem demà, una abraçada.
I a tots els que vingueu.
Exacte. I recorda, Carles Pineda, eh?
Sí, Carles Pineda.
Que vagi molt bé, una abraçada, Pau. Adéu.
Gràcies.
Bon dia. També ens han dit que t'agrada molt aquest so. Que abans ho deia el Josep, no? Per què t'agraden
sí,
tant els ocellets?
Explica'ns, és que a mi quan ho explicava...
Bueno, l'altre dia el Josep em va dir, posem música. Dic, jo acabava de sentir una persona que feia també una reflexió. A mi m'agrada molt escoltar, no sé, dels pocs moments que tinc realment de relax és estar assentat al bosc, al costat del bosc, i anem molt a la muntanya, i estirar-me i sentir, pues això, sentir el so del bosc, del camp, que normalment està vinculat amb els ocells, però almenys el lloc on estem, a Castell de l'Areny, hi ha molts ocells. I sempre m'ha agradat molt escoltar els ocells. I l'altre dia sentia una persona que també feia una reflexió molt interessant, que diguéssim que comparava la improvisació una mica amb el cant dels ocells. Nosaltres sentim els ocells que estan fent un cant, però no sabem com ho fan, no sabem ni per què ho fan, ni com ho construeixen, ni què estan dient, què volen expressar, però ens agrada. I ho escoltem. Jo no conec gaire gent que li molesti el cant dels ocells. I ho comparo una mica amb la improvisació o amb la música en general, no? Que no fa falta saber de música perquè t'agradi. Només has de posar a escoltar-ho i punt, no cal raonar-ho més. És evident que per mi la música, o un cert tipus de música o un altre, o t'agrada o no t'agrada. Analitzar-ho ja s'ha de deixar de banda. I la improvisació per mi és això, una sèrie de notes musicals bàsicament fetes boniques, on intentem que hi hagi un bon so, una bona afinació, que rítmicament funcionin, que siguin a lo millor sorprenents, com és el cant dels ocells, que de repent no entenem i ens sorprèn, i prou, i ja està, és la comparació que m'agrada fer, és aquesta.
Clar, i els ocells no han estudiat solfeig.
Els ocells no han estudiat solfeig. Imagina. I nosaltres, en tot cas, tampoc sabem.
O sigui, que els ocells ens porten un avantatge, o sigui, sense estudiar, sense passar pel conservatori.
Bueno,
no ho sabem.
És innat. Estem parlant potser van al conservatori.
Potser hi van.
Estem parlant de so. De també so. Podríem parlar d'estètica, podríem parlar d'altres coses. Això jo penso que es pot equiparar tot. Diguéssim que la naturalesa ens estimula, ens fa sentir, ens agrada, i la música intenta imitar-la, en certa manera.
Uh-huh. Escolta, i visites molt les botigues de música, també?
Visito botigues de música sempre que puc, i em sap molt greu el que està passant, que està canviant, però bueno...
Sí?
Sí, està canviant tot el tema del comerç, ja no sols amb la música, jo també treballo en el món del textil, i aquests grans canvis estan provocant pues, que les coses canvien, no? Però sí, clar que visito les botigues de música.
I tens alguna predilecta? Alguna botiga que t'agradi molt o que visitis molt? D'aquí de la ciutat o de Terrassa?
Sí, bueno, jo aquí...
Ai, ai, ai.
Aquí, que jo sàpiga, ara només queda el Jordi, no? I vaig amb el Jordi com puc. Uh-huh. A Terrassa, pues, evidentment, amb el Josep Maria Ferràs, amb el que tenim una gran relació.
Doncs Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, va molt per la teva botiga, en Carles?
bueno, es veiem de tant en tant, però sobretot es veiem, o es veiem abans tocant junts, que vam fer molts concerts.
Ho dic perquè com és de Sabadell tens la botiga Terrassa, no?
Per allò, no? Dic, per allò
dic, no sé
Sabadell...
si el deixarà entrar o no.
Sabadell-Terrassa.
Sí, home, no. És un bon sabadellenc, eh? Bon amic, tu.
I Josep Maria, tu ets trompetista, no? També, i com deies, doncs heu actuat en moltes ocasions, no? Junts?
Sí, sí, sí.
El gran, gran Ferràs.
Bueno, no, mira, jo el primer concert el vaig fer aquí a Sabadell.
Sí.
Em sembla que era a l'antic casino, que estava al centre de Sabadell, que deu estar ja...
El principal.
Sí, bueno, era un casino.
Sí, el casino, d'allà... Sí,
sobre el principal.
I allà,
devia ser l'any 60, que va haver un concurs de música i llavors vaig actuar aquí a Sabadell, mira si fa anys. Era el primer grup que teníem, llavors, evidentment, el Pineda encara, el Carles no sé si havia nascut, però vull dir que...
Sí que havia nascut, sí.
Sí, ja havia nascut. Sí. Bueno, home, el Carles és un gran saxofonista, té un so fabulós, vull dir, sobretot. I després... després ha sigut molt fàcil de tocar junts, perquè el llenguatge, jo sóc una mica més clàssic, perquè sóc més gran. Ell representa que és una de la segona fornada que va sortir després de... Nosaltres a Terrassa vam fer un conjunt cap allà als anys 60 i tants, i llavors... ell és una mica més jove, després ara han sortit gent més jove, però vull dir, dintre d'aquesta de la segona fornada va estudiar, em sembla, amb el Ricard Roda, que era un gran saxofonista, i aquí, doncs, la seva forma de tocar doncs, és una mica, evidentment, tipus Charlie Parker, però Canova Hadley, i en fi, que és un gran músic i un molt bon jazzman.
Moltes gràcies, Josep Maria.
Bueno.
A mi, si em preguntessin si estic alguna cosa orgullosa a la vida, és d'haver-te sentit a tu i el Quintet de Gara quan jo era més jove i potser encara ni tocava.
Bueno, bueno.
I després, al cap d'uns anys, poder tocar junts amb tu i amb els altres companys, amb l'Adrià, amb tots els altres, pues, per mi realment ha sigut molt important.
Bueno, vam fer un grup, ja ho has dit, com es deia, el grup aquest que vam gravar un disc i tot.
El Jazz Spirit.
I jo vaig col·laborar amb el Jazz Spirit i vam gravar aquest disc, que a més va ser un disc molt ben presentat i quan encara els discos tenien un cert valor en el sentit de que ara el disc no es ven massa, però va anar molt bé, tot això.
I també, bueno, afegint-se amb això, tant la Raquel com jo, doncs moltes gràcies, gran mestre, perquè com a espectadors hem disfrutat molt i esperem continuar disfrutant de la teva música. Realment és un honor.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres i endavant, Carles.
Una abraçada, gràcies, Josep Maria.
Una abraçada molt forta, Josep Maria. Que vagi molt bé.
Molt bé. Adéu,
home, el gran Ferràs, això és... És una institució,
sí.
És
home, m'alegro que ell hagi dit que va ser fàcil tocar amb mi, perquè per mi ha sigut molt fàcil tocar amb ell, i sobretot he après molt al seu costat, perquè és un músic realment emocionant, emotiu, emocionant, bona persona, bueno, tot. Ara el públic, tocant pel públic, hem tingut sensacions, hem tocat... Vam estar una època tocant per l'obra social de la Caixa de Terrassa i vam anar per tot Catalunya, bàsicament amb centres cívics, bastant ben muntat, si no hi havia piano ens llogaven un piano de cua, bueno, molt ben muntat. I sempre va ser molt emocionant, tocàvem per tot tipus de públics, per gent gran que no havia sentit mai jazz, i sempre ha sigut emocionant, sempre s'han arrencat a aplaudir la gent del primer solo, que normalment el fa ell. Bueno, que ha sigut un plaer tocar i espero tocar molts més anys.
És que és un dels grans, eh? Bueno, sou dels grans d'aquí, de Catalunya, del país...
I sou afortunats, no? Perquè tal com explicaves abans, no? Que la música és una mena de joc, no heu parat, no? D'actuar, de tocar, de vibrar, no? I suposo que això és el que, en part, demostra aquesta alegria de viure que tens.
No haver parat, jo sí, de fet vaig estar molts anys sense parar quan tocava amb orquestes a Barcelona amb sales de festa i tocava cada dia tarda i nit, allò sí que era un no parar.
Sales de festa, això fa gràcia.
Sí,
no?
Sí, bueno, jo dic sales de ball, eren sales.
Sí, no, m'agrada.
Passava una època que n'hi havia molt i van arribar a haver-hi entre 12 i 15 que te feien a diari, després això va decaure molt. I allò sí que era tocar cada dia, però llavors... l'altra sensació, el que també hi ha après molt del Josep Maria, de l'Adrià Font, de gent de Terrassa, bàsicament, i d'altra, i de molta altra gent, del Francesc Guzmán, que parlàvem abans, que hi ha hagut molta gent com jo, que jo no sempre he estat fent, no sempre he viscut de la música, potser perquè no he pogut, potser no he sigut prou bo, prou destacat per poder viure a més de la música. Llavors vaig estar anys pues, també tocant, però també donant classes, i després m'he dedicat pues, al negoci textil, a la distribució textil i tot això. Però a mi una cosa que em va ensenyar molt els músics, sobretot el Josep Maria i l'Adrià, que són gent que han tingut, a part de la música, han tingut, el Josep Maria ha tingut botiga i s'ha dedicat molt a la botiga i ha estat molt i és molt responsabilitzat d'allò, eh? I veure que aquesta gent ha tocat al nivell que han tocat, estem parlant que ha tocat el Josep Maria, ha tocat amb el Tete Montoliu, ha tocat amb el Johnny Griffin, ha tocat amb
els grans
músics de nivell grans, mundial, ha anat a festivals de molts llocs, ha anat a la tele, ha anat a molts llocs, l'Adrià també, però són gent que han tingut altres feines, i a mi mai m'ha sapigut, potser sí que m'ha sapigut no poder-me dedicar al 100%, no? però veient que aquesta gent ho han fet i que es pot compaginar la vida moltes coses, m'ha estimulat pues, a seguir fent a mi el que jo he pogut, el que he sabut fer i no tinc que també pues, dedicar-me al 100% a algun concret, no? Mm-hmm.
T'ha fet més lliure al final, no? També per decidir. Se'ns acaba el temps, però ens has d'encomanar l'alegria de viure d'algú, de qui vols.
Qui ens recomanes? Algú, alguna? Alguns,
bueno, no m'ho veu demanar.
No,
però com que vaig sentir el joc que em va proposar a mi, jo he pensat en una persona que per mi ha sigut molt important, no sé, jo, potser m'hauria agradat també parlar de més gent important a la meva vida, com ha sigut els meus pares, la Montse.
És que ens falta temps.
Entra la Núria, que ens posarà però, el dia de l'actualitat.
Però pensant una mica, una persona que ha sigut molt important per mi, que pot explicar moltes coses, que també ha sigut molt important per a altra gent, no sols de la meva família, sinó dels seus amics i dels seus companys de feina, que és el meu germà, el Valentí Pineda. És un metge pediatre que pot explicar i pot...
El Taulí.
Sí.
Doncs el trucarem. M'ha visitat moltes vegades aquí al matí també per parlar de les vacunes i de molts altres temes. Moltíssimes gràcies, Carles. Ha estat un plaer. Demà,
gràcies a vosaltres.
Demà que vagi molt bé el concert.
Gràcies.
Gràcies.